hi ha governs de tot el món que s'estan plantejant com serà la realitat que ha sortit d'aquesta crisi del coronavirus. Ho està fent la Generalitat, l'estratègia 2022, que en parlàvem amb Geni Roca, que és el seu coordinador la setmana passada, i un dels països europeus que s'hi ha posat amb més empenta ha estat França. Emmanuel Macron ha fitxat talent internacional perquè l'assessori mesures immediates, i la Mar Reguant és una d'aquestes persones sàvies, nascuda a Súria, al Bages, fa només 36 anys, és doctora en economia a l'MIT, l'Institut de Tecnologia de Massachusetts, treballa com a professora a la Universitat Northwestern de Chicago i forma part de la comissió d'experts de Macron en matèria concretament d'emergència climàtica. Senyora Reguant, molt bon dia.
Hola, hola, molt bon dia.
Com està?
Doncs molt bé, aquí a Chicago, confinats també una mica.
Una mica, sí. La seva és una comissió d'altíssim nivell, amb tres Nobels d'economia, els nord-americans Paul Krugman, Peter Diamond, el francès Jean Tirole. M'imagino que la pluja d'idees ha de ser una masterclass impressionant.
Sí, la veritat és que fa una mica de vertigen i molta il·lusió, perquè hi ha gent doncs molt experta que a més doncs pensa molt, no? I és un gran privilegi poder estar en aquestes converses i intentar fer una mica de brainstorming, que diem aquí, de pluja d'idees.
He llegit que la instrucció que els va donar el president Macron és: heu de canviar el món, déu-n'hi-do la responsabilitat.
Sí, ens va animar això, a canviar el món. Crec que té por que siguem una mica massa conservadors, massa tímids, i va dir: no, doneu-me pautes per fer canvis importants, tenim una oportunitat única i limitada, perquè és ara o mai. I intenteu pensar en coses grans, i llavors concreteu com serien possibles. O sigui que una mica difícil.
Però en tot cas, per canviar el món, no sé quant temps els ha donat Emmanuel Macron.
Sí, això fa una mica riure. Aquesta comissió ens hem d'organitzar i pensar en tot això i més durant sis mesos. No sé si serà com tota la feina que fem els acadèmics, que al final acabem arrossegant els peus i ens donen dos mesos més, però bàsicament mig any de 100% i de comptar amb molta gent. La veritat és que hi ha aquesta comissió d'experts, que crec que són 26 economistes, però també ens estan arribant idees i comentaris de molta altra gent que sap que estem fent això. O sigui, al final serà una pluja d'idees amb moltíssima gent i amb també molts estudiants que estan treballant.
I en aquesta comissió, no sé si hem pogut arribar a reflexionar, més enllà de les conseqüències, sobre fins a quin punt el canvi climàtic ha estat un dels factors que pot haver ajudat a que s'expandís la pandèmia.
Uf, la veritat és que, no sé, l'evidència va sortint mica en mica, no? Crec que la globalització i el fet de que ara ens movem per tot arreu contribueix al canvi climàtic. Clarament, jo contribueixo, per exemple, al canvi climàtic tot el dia a l'avió entre Chicago, Barcelona. Tota aquesta mobilitat també ha ajudat a escampar el virus. I clar, és molt difícil separar-ho tot, però el procés de globalització està relacionat amb el procés de canvi climàtic i certament no ajuda quan hi ha una pandèmia que la cosa s'escampi en 4 dies.
En aquest sentit, no sé si vol dir que la globalització, tal com l'entenem avui, i que pot ser, com ens deia ara, un dels factors causants de l'expansió de la pandèmia, hauria de fer, i des del punt de vista d'un economista, una mica un pas enrere.
Certament, si tothom al món visqués el tren que nosaltres vivim, important-ho tot i sense pensar gaire tot el que fem servir d'un sol ús, acabaríem ràpid. El nostre model no es pot expandir a tothom en el món. I la qüestió és quin sentit té seguir amb aquest model on uns consumeixen gairebé tot i la resta no poden avançar, no? I certament tot el transport de béns amunt i avall no ajuda, o sigui que són coses que estem considerant, intentant evitar una mica missatges molt autàrquics de no hem de fer intercanvi amb ningú, perquè això ja sabem que no funciona, però intentant reflexionar una mica amb aquest model tan global que té una petjada ecològica també molt substancial.
I parlant d'aquesta petjada ecològica, senyora Reguant, una de les apostes principals, em sembla, del seu grup és implantar una taxa per les emissions de carboni, no sé si dirigida a les companyies aèries, als sectors industrials, fins i tot no sé si als ciutadans que van amb el seu propi cotxe.
Bueno, clar, has de definir el nivell d'ambició. Europa, en aquest sentit, ja té una taxa de carboni. Bueno, és un mercat de carboni, però acaba sent bastant equivalent a ficar un preu al carboni. I ho té per als industrials, ho té per amb les aerolínies també, tot i que a vegades hi ha excepcions. Però sí, i el que falta és aquesta base que ja hi és, fer-la molt més ambiciosa i llavors expandir els béns que tenen aquesta taxa, per exemple, posar una petjada ecològica als productes i intentar que la gent entengui que el mateix producte envasat diferent hauria de ser molt més car si pensem en el medi ambient.
Això sens dubte, aquella idea d'anar a buscar un producte que està a l'altra punta del món quan el pots cultivar al costat de casa, no? Però en tot cas, els diners que recaptarien de tot això, per qui serien?
El que s'està proposant molt des d'Economia és que es redistribueixin a tots els ciutadans. Ara mateix, part de les taxes de carboni en aquest mercat de CO2 que hi ha a Europa se'ls hi retribueixen, se'ls hi retornen a les empreses perquè no vegin tant d'increment en els costos. Però jo crec que és molt millor ficar la taxa sencera sense retribuir les empreses i que llavors els ciutadans rebin les taxes. S'està proposant, per exemple, donar-ho a parts iguals a tothom, fer un xec a tothom i que rebin un petit ingrés cada any del que es col·leccionem aquestes taxes.
Una mena de com de renda universal que es cobraria a finals d'any, eh?
Sí, una mini renda bàsica. I com més alta la taxa de CO2, més gran la mini renda. És veritat que el preu de la gasolina pujarà i altres coses pujaran, però jo crec que si es dona a parts iguals, al final la gent de menors ingressos, almenys proporcionalment, seran els que se'n veuran més beneficiats en termes relatius.
Ara que estem parlant amb la Mar Reguant, que és catedràtica d'Economia, en aquest cas l'MIT, i és una de les expertes que forma part d'aquest grup que està intentant pensar el futur pel govern d'Emmanuel Macron. Hi ha una qüestió interessant que passa aquest cap de setmana, i abans ho comentàvem, queden menys de 24 hores perquè es reobri el turisme, les fronteres i l'estat espanyol i a nivell europeu. Això afecta especialment Catalunya, també per connexió amb França. Les reflexions que vostès estan fent també van referides a això, al turisme, a com hauria de canviar o com no hauria de canviar?
Molt interessant. La veritat és que no ho hem adreçat directament, el tema del turisme. Potser perquè França és central, però no tan central com a Catalunya o Espanya. Però sí, jo crec que hi hauran canvis. Penso que fins i tot si no es fa res a nivell de polítiques públiques, les preferències de la gent pot ser que canvin una mica després de tota aquesta pandèmia, perquè penso que aquest estiu no serà pas fàcil i és possible que això d'obrir i tenir gent anant amunt i avall acabi sortint malament. O sigui que jo crec que farà replantejar una mica les preferències de la gent. A nivell de polítiques públiques no sé què es farà. No és un tema que haguem tractat perquè realment el projecte no és sobre el coronavirus, sinó és el que deies tu, una mica més enllà.
Sobre aquest sentit, per cert, la pandèmia ha donat una ocasió als científics, també del món del canvi climàtic, a veure un experiment forçat, diguem-ne, que és el de, biològicament, veure com què passa si s'atura tot, no? Vostè, que és especialista en economia de l'energia, no sé fins a quin punt també ha estat interessant veure què passa quan de cop s'atura, de cop, l'economia mundial, no? Segur que és un experiment, fins i tot, que es poden treure conclusions.
Sí, el que passa és que és un experiment com molt artificial, no? Perquè de cop ho pares tot, però no realment fent canvis. Llavors és una mica difícil d'extrapolar. Jo el que trobo més frustrant, des d'un punt de vista de canvi climàtic, és que fins i tot amb tot el que hem parat, el moment de més part, de menys activitat, les emissions de CO2 sí que s'han reduït, però només s'han reduït un 17%. O sigui, ho hem parat gairebé tot, o tenim la sensació de que ho hem parat gairebé tot, i hem continuat emetent més o menys un 85% del que ja emetem normalment. Per tant, per mi m'ha obert una mica els ulls a dir el problema és molt més de fons. En certa manera és una reducció molt gran d'emissions, però en certa manera és molt petita, si penses tot el que hem fet.
En tot cas, em feia referència al que s'ha aconseguit i al que no. Hi ha una cosa que és una evidència, que és que en cap altre moment de la història s'han unit tants mitjans, tants esforços científics per un sol objectiu, com és la investigació en aquest cas del coronavirus. Per què no es fa el mateix des del seu punt de vista per una amenaça tan o més gran com pot ser la del canvi climàtic?
Bueno, a mi més aviat em dona una mica d'esperança. Crec que si podem fer entendre la gent i els investigadors amb recursos, perquè així és com ho entenen, posant recursos a solucionar el problema, em dona la sensació que és molt més fàcil fer canviar la gent de tema i com agafar talent i que comenci a pensar en com solucionar el problema. Per tant, em dona una mica d'esperança que si poses un premi ben gros, de cop tindràs centenars i milers d'investigadors que voldran pensar en el problema. L'urgència és igual, el que passa que és una mica més lenta i sembla que no ho veiem, no? Però si podem fer entendre a la comunitat científica el nivell d'urgència, posant-hi recursos, m'ha donat una mica d'esperança.
Per cert, senyora Reguant, acabo amb una reflexió, tenint en compte que vostè viu als Estats Units, dèiem que és professora a Chicago, s'ha doctorat a Massachusetts, coneix molt bé el país, i que és especialista, en aquest cas, en el camp de l'energia i en el camp del canvi climàtic, des del punt de vista econòmic. Què representaria per un país que emet tanta contaminació, que exerceix aquest lideratge tan fort com és als Estats Units, tenir 4 anys més de Donald Trump a la presidència?
Bueno, jo crec que el millor que podem fer pel canvi climàtic és treure'l de la presidència. Jo estava bastant pessimista amb el tema, però amb tot el que està passant ara als Estats Units a nivell de tot el conflicte racial que hi ha i com el Trump és tan... ho espatlla tant que realment hi ha molt poc suport i tinc una certa esperança de que el traguem fora al novembre. Jo crec que és el millor que es pot fer per ajudar al canvi climàtic, treure'l fora, perquè amb Trump 4 anys més al govern no hi ha cap mena d'esperança als Estats Units de que hi hagi progrés en aquesta matèria. I als Estats Units, la veritat, està perdent lideratge i desfent-se dels acords de París i desentenent-se del problema, per mi està renunciant al seu lideratge mundial. Però no només en aquest tema, senzillament està renunciant a liderar el món.
Mar Reguant, ha estat un plaer. Gràcies per atendre'ns aquí al Via Lliure. Recordem el dia abans que se reobrin les fronteres al turisme, que l'Estat entri en el que el govern espanyol ha batejat la nova normalitat. A Catalunya la represa, hem pogut parlar amb ella, que és assessora ara mateix del govern francès en aquesta, no sé si dir-li nova normalitat, però en el món que vindrà. Moltíssimes gràcies, senyora Reguant.
Moltes gràcies, Xavi. Gràcies.
Un plaer.